principi de viure sense tu.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suà.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimarts, dia 17 de febrer, segona jornada de la vaga dels metges. Unes aturades que, de moment, han obligat a suspendre més de 2.100 consultes d'atenció primària, gairebé 80 intervencions quirúrgiques, segons les dades provisionals del govern. Tot per mor d'unes protestes que acaben divendres, però que es repetiran cada mes i amb les quals els metges volen exigir un estatut marc propi.
Yo soy un médico mayor y llevamos muchos años trabajando mucho, sin descanso, sin dormir, y llega un momento en el que eso pues ya no puede ser.
Entre todos los motivos, yo creo que el principal, o al menos el que más me identifico, es lo de cotizar las guardias. Hora trabajada, hora computada, y sobre todo con calidad de vida de cara no al presente, sino también más bien al futuro.
Avui aquests professionals es tornaran a concentrar a les portes de tots els hospitals de les Illes per fer visibles les seves reclamacions, tot d'una als escoltam i a les 8:30 serem en directe a Son Llats. Abans, però, repassam altres notícies del dia. Avui passa a disposició judicial el detingut pel presumpte cas de violència masclista a Sant Antoni a Eivissa.
La víctima de 31 anys continua ingressada a la unitat de cures intensives de la policlínica del Roser en estat greu. L'agressor tenia un ordre d'allunyament de la dona.
I un home de 72 anys ha estat detingut a Mallorca per presumptament provocar diversos incendis al Parc Natural de Salbufera.
Després de passar a disposició judicial, l'home ha quedat en llibertat amb un ordre d'allunyament de l'àrea protegida. La resta ha tingut lloc després que alguns veïnats alertassin que varen veure l'home calant foc al canyet en un dia de vent.
Mentrestant, a Catalunya, 5 persones han mort i 4 n'han resultat ferides en un incendi a un edifici de 5 plantes a Manlleu.
El foc s'ha declarat poc abans de les 9 d'ahir vespre en el traster de la finca. Segons un grup de testimonis, les 5 víctimes mortals són un grup de joves adolescents que no vivien en aquell immoble.
I avui estaran pendents d'una nova reunió del Comitè d'Empresa dels Serveis Ferroviaris de Mallorca amb la direcció de la companyia pública.
Això, tot i la presentació per part de l'empresa d'un nou sistema de gestió del trànsit ferroviari. Els treballadors defensen que cal ser més ambiciosos en la millora dels sistemes de seguretat.
I de la cultura vull destacar amb un nom propi el de l'actor Robert Duvall, que ha mort als 95 anys.
Ha passat a la història del cinema per dos dels seus papers, el de Tom Hagen, el padrí, i el del militar embogit a Apocalypse Now.
I en els esports, el Palma Futsal prepara els quarts de final de la Champions. Gavi Fortes, bon dia.
Bon dia. L'equip d'Antonio Vadillo té per davant una setmana exigent de feina per tal de preparar el partit d'anada de quarts de final de la Champions davant el Riga Letó. El partit se jugarà, recordem, diumenge a partir de les 6 a Somos. I en tenis, Jaume Munar s'adona de baixa del torneig de Doha, on havia de debutar avui contra el rus Khachanov.
I aquesta matinada el vent ha tornat a bufar amb força en alguns punts de les Balears. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia ha arribat a registrar ratxes de 156 km per hora a la Serra del Fàbia Bunyola. Ha estat a les 2 de la matinada, però durant el dia es preveu una situació més tranquil·la perquè ja s'han desactivat els avisos meteorològics. Dani Capó, bon dia.
Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperam hores de molta tranquil·litat. Tindrem sol dominant, sobretot a partir de migdia, quan tindrem ja un cel pràcticament destapat arreu, i amb unes temperatures que tornaran a ser altes. De fet, es poden tornar a superar els 20 graus a punts de Mallorca i també d'Eivissa. El vent, per la seva part, comença bufant moderat en alguns punts, sobretot a l'oest de les illes, però també afluixarà a partir de migdia, i a la mà tindrem algunes àrees de forta maror a les costes nord, a la resta, més tranquil·litat.
Són ara les 8:04, en Rafa Andrés al control tècnic, i en Cristina Bausà, Toni Escanillas, Caterina Bany, Toni Sastre i en Sant López. Continuem.
Informatiu matí. TV3 Ràdio.
Ha començat la segona jornada de la vaga de metges després d'unes aturades ahir dilluns que varen obligar a suspendre més de 2.100 consultes d'atenció primària i gairebé 80 intervencions quirúrgiques. Pel que fa a l'activitat ambulatòria, va haver 1.800 anul·lacions, entre les quals hi ha consultes externes, proves diagnòstiques i també de radiologia. Aquestes són les dades provisionals del govern. Es tracta de cites que s'hauran d'ajornar per més endavant a causa d'unes protestes per exigir un estatut marc propi pels metges i que, segons el sindicat mèdic, han tingut un seguiment massiu intensiu que xifren en el 90% dels hospitals i del 70% dels centres de salut.
Reclamen un reglament propi diferenciat de la resta de professions sanitàries. Una altra de les reivindicacions és també que les guàrdies computin per a la jubilació. Així ho van reclamar des de primera hora del dematí, concentrant-se vestits amb les bates blanques a les portes dels hospitals.
Yo soy un médico mayor y llevamos muchos años trabajando mucho, sin descanso, sin dormir, y llega un momento en el que eso pues ya no puede ser.
Entre todos los motivos, yo creo que el principal, o al menos el que más me identifico, es lo de cotizar las guardias. Hora trabajada, hora computada, y sobre todo con calidad de vida de cara no al presente, sino también más bien al futuro.
Hacemos nuestro trabajo lo mejor que podemos, pero llega un punto que se cansan. Y como sigamos así, estas nuevas generaciones, ya te digo yo que no van a hacer 8 guardias.
El president del sindicat mèdic, Cimeval, Miguel Lázaro, demana als pacients que confiïn en els professionals.
Cuando cuentas aspectos del médico, muchos pacientes no lo saben. O sea, no saben que un médico no concilia la vida laboral y familiar por las guardias que tiene, que tenemos, que son obligatorias, que además no computan para que yo me pueda jubilar antes. Me obligan a hacer guardias y yo no me puedo jubilar antes.
Alguns pacients diuen que respecten les reivindicacions, però critiquen que no els avisin a temps.
Avui ja m'han suspès una consulta, avui de matí a Ginep, però dia de 8, dimecres, entenc que una palma d'oftalmologia, i no sé si m'obran o no m'obran. M'aconsellen que faci el viatge i si no m'atenen, pues no m'atenen.
Estoy cansado de esperar, que es un año y medio esperando para la operación y hoy me encuentro con esto.
Altres usuaris, en canvi, sí que han trobat aquest dilluns hora baixa una situació més tranquil·la. És el cas d'una dona que tenia hora per fer-se una prova diagnòstica, són espases.
Degut a l'especialitat, que és oncologia, la cita me la varen donar divendres, o sigui, divendres vaig venir l'especialista i avui de matí ja m'han telefonat per avui hora baixa. Jo és la primera vegada que venc en això, però no, és normal, o sigui, normal de gent. Hora baixa hi ha menys gent, però no, hi havia 5 o 6 persones esperant i ningú estava nerviós.
Aquesta primera setmana de vaga s'allargarà fins divendres a vespre i cada matí els facultatius faran concentracions als hospitals. Divendres la concentració serà davant la delegació del govern central.
La consellera de Salut, Manuela García, ha tornat a carregar contra el govern central i li reclama que s'assegui a negociar l'estatut marc amb els metges.
Si un gobierno quiere apoyar la sanidad pública, la mejor manera de hacerlo es llegar a consenso. No es facilitar que haya una huelga que sea una semana en el momento actual y que se presente como indefinida.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I avui matí passarà a disposició judicial el detengut per un presumpte cas de violència de gènere a Sant Antoni Eivissa. La víctima continua ingressada a la unitat de cures intensives de Nostra Senyora del Roser en estat greu. La seva mare i germana també varen resultar ferides. L'agressor tenia un ordre d'allunyament. Elena Trinidad.
La dona, una jove espanyola de 31 anys, va ser atacada presumptament per la seva exparella amb una arma blanca al seu domicili, un habitatge situat al barri de Can Tomàs, a Sant Antoni, Eivissa. Els fets ocorregueren aquest passat diumenge. La mare de 57 anys i la germana de 27 anys resultaren ferides, però en aquest cas lleus. Poc després de ser ateses a Can Misses, varen rebre l'alta. Manuela García és consellera de Sanitat.
Un rechazo total i absoluto, ¿no?, a una nova agressió que parece a priori que es una nueva agresión machista, de violencia machista, que ha hecho que haya 3 víctimas. 2 de ellas parecía que las lesiones eran de carácter traumático y que no revestían una gravedad importante, y había una persona que tenía una herida con arma blanca que ingresó en el hospital de Can Misses. Estamos a la espera de resolver la situación, pero mi más profundo rechazo.
L'home tenia vigent una ordre d'allunyament de la seva exparella, ara mateix ingressada en estat crític per un traumatisme cranial. Carolina Escandell és la consellera de Benestar Social d'Eivissa.
Estan pendents de l'evolució de la situació. Hi ha que dir que tant Oficina de la Dona com a Servei 24 Hores de Govern Balear treballen coordinadament per atendre la família. Un cas tan proper, la veritat és que estem completament consternats.
Es preveu que avui de matí el detengut passi a disposició judicial.
I la localitat valenciana de Benicàssim comença 2 dies de dol oficial pel presumpte assassinat d'una dona apunyalada per part de la seva exparella. L'Ajuntament ha convocat per avui a les 12 un minut de silenci, això, quan aquest dilluns a vespre més d'un centenar de persones també han mostrat el seu rebuig al crim. I han fet d'aquesta manera davant del centre de salut on treballava Anna Maria, que és el lloc on ha estat assassinada aquest dilluns matí.
L'acte ha estat organitzat pel col·lectiu Dones Progressistes de Benicàssim. El suposat agressor, un home de 65 anys i que ja ha estat detingut per la Guàrdia Civil, va atacar la víctima amb dues armes blanques. La dona, que era infermera, va ser traslladada a un hospital on finalment ha mort. Ni la víctima ni el presumpte autor figuraven en el sistema Biogen. Si es confirma, seria la setena dona assassinada en mans de la seva parella o exparella, enguany a l'estat espanyol. Recordem que el 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència de gènere, és gratuït i no deixa rastre la factura, això sí, s'ha d'esborrar del registre de telefonades.
I detengut un home de 72 anys per múltiples incendis al Parc Natural de s'Albufera, la Guàrdia Civil va començar la investigació arran de diversos focs encadenats al 2024. Després de passar a disposició judicial, l'home ha quedat en llibertat amb un ordre d'allunyament de l'àrea protegida.
La investigació va permetre detenir el sospitós després d'analitzar els indicis i gràcies a la col·laboració ciutadana. La detenció va ser dimarts passat, fa tot just una setmana, després que alguns veïnats vessin com el detingut calava foc el canyet en un dia ventós. Es van cremar més de 9.000 metres quadrats de vegetació en el moment de la detenció. El sospitós duia 3 encenedors i molt de paper.
I a Catalunya, 5 adolescents han mort en un incendi a un edifici de 5 plantes a Manlleu i 4 persones més han resultat ferides. El foc s'ha declarat poc abans de les 9 d'ahir vespre en el traster de la finca. Les víctimes mortals encara no han estat identificades i, segons un grup de veïnats, no vivien en aquell immoble.
13 dotacions de bombers de la Generalitat s'han desplaçat fins al lloc del fets i han donat el foc per extingir quan faltaven 20 minuts per les 10 de la nit. Ha estat llavors quan han localitzat la primera víctima. Estava en aturada cardiorrespiratòria. Els altres 4 cossos eren a dins el mateix traster. Una vegada allà els apagafocs han trobat que l'edifici desallotjat, així ho explicaven els veïnats.
Hem vist un fum per fora i les famílies han començat a sortir i han vingut les policies a tocar les portes. Per això ens han dit que sortim tots a fora.
Sí, érem a casa. Fins que hem sentit dient que hem de sortir ara, no sé què. I quan hem sortit hem trobat fum a fora. Bueno, era terrible això.
La majoria han pogut tornar a casa, tot i que 3 famílies han estat reallotjades en un hotel. Mentrestant, també s'ha habilitat un centre cívic per prestar atenció psicològica als familiars de les víctimes.
Per aquesta tragèdia s'han declarat 3 dies de dol oficial a Manlleu. S'ha convocat per avui hora baixa un minut de silenci davant l'Ajuntament.
Quan tot es veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1-2. Una cridada que salva. Una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
I el Comitè d'Empresa dels Serveis Ferroviaris de Mallorca es reuneix avui amb la direcció de la companyia pública. Damunt la taula es manté la possibilitat d'una vaga, això tot i la presentació per part de l'empresa d'un nou sistema de gestió del trànsit ferroviari. Els treballadors defensen que cal ser més ambiciosos amb la millora dels sistemes de seguretat.
El govern preveu que el 2009 tota la xarxa de ferrocarril de Mallorca disposi d'un nou sistema europeu de gestió de trànsit ferroviari. Ahir se'n va fer la presentació perquè s'ha començat a instal·lar el metro. Incorpora un mecanisme de frenat automàtic en cas d'excés de velocitat. La presidenta del govern, Marga Provenç, diu que l'objectiu és donar confiança als 12 milions d'usuaris que cada any viatgen en tren i metro.
La seguretat és una prioritat per a aquest govern. I tenim un tren segur. A partir d'aquí, evidentment, continuarem millorant i desplegant les inversions que tenim en marxa amb seguretat i amb manteniment.
Tot mentre el comitè d'empresa assegura que la implementació del sistema no satisfà les seves reivindicacions, que ja estava prevista i que, per tant, la presentació del govern és oportunista. Segons el president del comitè, Ricardo Mas, tot i que l'anunci és positiu, no respon a cap de les 48 peticions que feren arribar a SFM per desencallar el conflicte laboral.
No és més que una puesta en escena de cara a la galeria muy oportuna de algo que realmente nosotros aplaudimos porque es una inversión en seguridad, pero no tiene nada que ver con las reivindicaciones que nosotros estamos ahora mismo planteando a la empresa. Nosotros lo que hemos hecho es presentar una batería de 48 propuestas. La empresa nos contestó, pero en la mayoría de puntos con vaguedades.
Està previst que avui, a les 11 del matí, els treballadors es reuneixin amb els responsables de l'empresa pública.
I avui el Consell de Ministres també aprova la pujada de 37 euros mensuals al salari mínim interprofessional just l'endemà de la signatura de l'acord amb els sindicats. La patronal s'hi ha finalment despenjat, fet que el president del govern central, Pedro Sánchez, ha retret.
Hoy la patronal ha decidido no estar aquí, en la firma de este acuerdo. Por cierto, matizo, es la patronal la que decide borrarse de este acuerdo. No así las empresas, muchas de este país, que entienden que sus trabajadores y trabajadoras son su mejor y mayor activo y que merecen en consecuencia un salario digno y decente.
Aquest acord permet elevar el sou base a 1.221 euros bruts mensuals en 14 pagues diferents.
Beneficiarà 2.000.000 de treballadors i es pagarà en caràcter retroactiu des del dia 1 de gener d'enguany. Els sindicats s'han carregat contra la patronal. Són Pepe Álvarez d'UGT i Unai Sordo de Comissions Obreres.
¿Cómo van a poder decirnos que no pueden subir un 3,1% los salarios con unos márgenes empresariales que van a pasar del 13% en el año 25? Si tenemos los salarios medios que tenemos, hay que decir la verdad, en buena parte es como consecuencia de la subida del salario mínimo.
Clave para reducir la desigualdad salarial en nuestro país. La economía española tenía margen de sobra para subir el SMI sin tener un efecto negativo en la destrucción de empleo.
A les Balears, el president de la patronal PIMEM, Jordi Mora, ha donat suport a la pujada del salari mínim interprofessional, però avisa que els petits empresaris no podran assumir aquest increment de sou que necessita un treballador per compensar l'increment del cost de l'habitatge.
L'habitatge, que té un pes dintre de la renta familiar, és molt difícil que això ho puguem extrapolar a les empreses via sous i salaris. O sigui, les petites empreses no podran assumir tota aquesta especulació que hi ha hagut durant anys i durant dècades amb el sector immobiliari i les Illes Balears.
El president espanyol Pedro Sánchez també ha anunciat la mobilització de 23.000 milions d'euros amb fons públics i privats per combatre la crisi habitacional. L'objectiu és construir 15.000 habitatges cada any, no per especular, diu, sinó per fer cases per als espanyols.
La inversió sortirà del nou fons sobirà Espanya Creix, que Sánchez ha presentat dilluns, o va presentar dilluns a Madrid. Amb aquesta iniciativa, l'executiu cerca donar continuïtat als fons europeus més enllà de l'any 2026, que quan acaba el programa Next Generation.
Bueno, el fondo extenderá al inversor privado una alfombra roja, pero no para especular con un derecho constitucional, sino para construir un hogar para la mayoría de aquellos ciudadanos y ciudadanas que hoy tienen una dificultad, cuando no una imposibilidad, de poder llegar a acceder a una vivienda.
La gestió del fons sobirà correrà a càrrec de l'ICO i disposarà de 10.000 milions d'euros en préstecs sense emprar del pla de recuperació.
I passen 17 minuts de les 8 del matí. Vos parla ara de turisme. El 60% de la planta hotelera de la Vall de Solla, Mallorca, ja està oberta i l'ocupació se situa de mitjana també en el 60%, és a dir, 6 de cada 10 llits estan reservats. Han obert aquest cap de setmana i preveuen que la resta d'establiments hotelers comencin a estar operatius en els pròxims dies, de manera que el 100% dels allotjaments turístics d'aquest indret estiguin oberts dia 13 de març.
La majoria dels turistes que hi ha en aquestes dates són alemanys, que venen a Mallorca que per fer senderisme o que fan una estada mitjana d'entre 5 i 7 dies. El president de l'Associació Hotelera de Solla i de la Serra de Tramuntana, Lluís Rullant, explica que cada any intenten obrir per aquestes dates.
Però bé, més o manco, sempre solen fer Carnaval, o una setmana abans de Carnaval, o Carnaval, perquè en el sud, sobretot a la banda en el sud d'Alemanya, hi ha vacances i clar, ja tens un flux de gent interessat en venir. I després també, clar, el de Sant Valentí sí que és vera que qualque reserva sempre cau.
Asseguren que tenen unes previsions semblants a les que varen tenir l'any passat. En el cas dels hotels que estan ubicats a Solla mateix, o al Port de Solla i a Fornalutx, tenen la majoria de plantilles assegurades d'ara en endavant. De fet, diu Rullant, el personal sol ser estable.
Sí, comptem amb un gran nombre de personal que són fixos, que o fixos continus, que cada any venen i això, i després llavors sí que hi ha una part de reforç de plantilla en l'estiu. I establiment el que intenten és oferir bones condicions als treballadors perquè cada any tornin, i maldament, igual tantura, segons quins, bastaria que els donessin d'alta per abril, o sobretot l'any que passo, cau per abril, però al principi d'abril, el que solen fer els establiments és ja donar-los d'alta ara.
Això a la Vall de Solla, mentre que Can Picafort i Alcúdia, el president de l'Associació Hotelera d'aquest municipi, Pablo Riera Marçà, assegura que, tot i que per enguany tenen bones perspectives, de cara als pròxims anys es produirà un estancament en les ocupacions de la planta hotelera.
se esperan en términos generales cifras muy similares al año pasado. Si bien somos optimistas para esta temporada, existen indicadores que apuntan a cierto agotamiento y mayor sensibilidad al precio. No será sencillo alcanzar cifras de ocupación de años atrás ni las tarifas alcistas que hemos visto. Las fechas de apertura y cierre de la planta hotelera muestran una estacionalidad muy similar a la de los últimos años, con temporadas de 7 a 8 meses.
Per saber si l'oferta complementària, és a dir, els comerciants i els restauradors sollerics han notat l'obertura de més de la meitat de la planta hotelera, connectam en directe amb el centre de Solla. I tornam en directe fins a la plaça de la Constitució d'aquest municipi. Allà hi ha el nostre company Toni Sastre. Toni, bon dia.
Bon dia. I amb els comerciants en què hem pogut parlar avui de matí, noten que més de la meitat de la planta hotelera ha reobert. Diuen que hi ha més moviment, sobretot de turistes de l'Inserso, i asseguren també que el tren de Solla, que fa poc que ha reactivat els seus trajectes en Palma, ha ajudat a dinamitzar l'economia local. La propietària del forn Cafeteria del Norte, que preparava entrepans i servia barres i napolitanes als seus clients, pensa que el repunt de visitant d'aquests dies es deu principalment, com dèiem, a la reobertura d'aquest tren de Solla, tot i que assegura que la gent fa manco despesa en els establiments. En la mateixa línia s'expressa la fornera del forn d'Espont, que explica que els visitants s'interessen per als productes més típics.
Al final, nosotros este tipo de establecimiento pues sí que tenemos bastante movimiento igual, porque al final no está grato como un restaurante y la gente pues eso, hace más snack o un tapeo así rápido y sigue la visita, pero es verdad que sí que creo que ha bajado bastante el tema del gasto por persona en el turismo o incluso en la gente d'aquí, perquè al final...
Bé, n'hi ha que són els que diuen els caminantes que se'n van per la muntanya tot el dia i se compren coses així salades per dinar, i després hi ha els típics, també hi ha molt Inserso ara també, i se compren el típic, una ensaïmada, te demanen el que és més típic i compren això, i beure.
A aquesta hora aquí a Solla encara hi ha poc moviment de turistes, però sí dels operaris municipals que netegen els carrers i la jardineria de la plaça Constitució també. Ja han vist passar el tren que es preparava per fer un dels trajectes fins a Palma, que els comerciants esperen perquè asseguren que és una de les seves principals fonts d'ingressos.
I també és la imatge que ens arriba en directe des de Solla. Són les 8:22. I precisament avui hi ha ple al Parlament a partir de les 10 del matí, i al ple les matèries de turisme, d'habitatge i del cost de vida marcaran la sessió de control.
Els socialistes insisteixen que la presidenta Marga Proens incompleix les seves promeses, i Agone Gueruela assegura que amb el Partit Popular no s'apujarà l'ecotaxa ni s'aplicarà un impost al rentacar.
Lo que para Proens era la medida más importante que anunció en un debate de comunidad se ha convertido en algo que parece que tiene que analizarse las finalidades del impuesto. ¿Y a qué va dirigido? Cuando las finalidades están en la ley, lleva 3 años gobernando y aplicando las finalidades que marca la ley.
Més per Mallorca defensarà una iniciativa amb 34 mesures per reduir l'impacte del cost de la vida a les illes, entre les quals un IVA reduït específic per a l'arxipèlag. Josep Esteguia acusa l'Estat de no tractar les illes amb equitat.
Els 4 territoris no peninsulars que hi ha a l'Estat espanyol, 3 tenen un IVA diferenciat i un som espringats que no. I això no és casual, és perquè l'Estat espanyol molt vol tractar com a pringats.
De política lingüística en parlarà el portaveu de Vox. Això sí, Manuela Cañadas assegura que les relacions amb el PP han canviat per bé.
El Partido Popular de Baleares ha aprendido a respetar a Vox, ha aprendido a entender que Vox es importante y que es la tercera fuerza política en Baleares, en algunos puntos de España ya es la segunda, y que es el único socio con el que se puede entender.
I per la seva banda, el Partit Popular manté les seves línies vermelles, sobretot en termes de llengua, i nega cap tipus de negociació en aquest sentit amb altres partits. Ho explicava el seu portaveu, Sebastià Sagreras.
En aquests moments no hi ha cap punt damunt la taula que sigui susceptible d'aquestes polèmiques, ni una negociació que vagi més enllà. Per tant, són polèmiques que ara surten avui sense més.
El ple del Parlament comença avui a les 10. Ho seguirem des d'aquí, des d'Ivetres Ràdio. Són gairebé les 8:25. Anem amb els esports.
Informatiu matí. Esports.
I encetem una setmana ben important per l'Illes Balears, Palma Futsal, amb vista al partit de diumenge de la Champions. Gavi Fortesa, bon dia de nou.
Bon dia de nou. El Palma Futsal afrontarà un difícil compromís contra el Riga Letó en l'anada dels quarts de final que es disputarà diumenge a les 6 de l'hora baixa al Palau d'Esports de Somos. Avui l'equip tindrà una jornada de doble sessió d'entrenament. El tècnic dels mallorquins, Antonio Vadillo, té tota la plantilla disponible, a excepció del porter Luan Müller, que continua amb molèsties físiques. El campió de les tres darreres edicions és un dels grans favorits per aixecar el quart trofeu consecutiu. Sentim el jugador del Palma, David Peña.
La setmana de Champions sempre són diferents. Al final és una competició molt bonita de jugar i també te da ese plus de motivació. Normalment sí que la vuelta te sientes igual más cómodo jugarla en casa, pero lo que hay que hacer es simplemente en este primer partido intentar pues conseguir la máxima ventaja posible, no relajarnos, sabemos que va a ser un partido muy duro, si damos nuestro 100% seguro que tenemos muchas opciones.
I en futbol, a la primera divisió encara cou la derrota del Reial Mallorca contra el Betis. L'equip vermell es troba en posició de descens i queden 14 partits per finalitzar la temporada. 14 finals on els de Jagob Arrasate hauran de mossegar fort si volen romandre una temporada més a la màxima categoria del futbol espanyol. Precisament, un dels jugadors referents de la plantilla, Sergi Darder, dona aquest avís.
Estaremos ahí luchando con muchísimos equipos cada semana, y el que esté más fuerte mentalmente, el que más asimile que va a ser largo, el que más unido esté, pues seguramente tenga más opciones, y el que empiece pues a echar mierda al compañero, a pensar que todo es una mierda y a todo eso, pues evidentemente pues esos equipos son los que salen al pozo.
Malgrat la puntuació de l'equip no és bona, destacam una vegada més la ratxa golejadora de Vedat Muriqi. El davanter suma 16 gols aquesta temporada i ja és el seu millor registre a la Lliga, amb només 24 jornades. Amb el de diumenge, el Pirata ja suma 50 dianes a primera divisió i es queda a només 4 del màxim golejador mallorquinista en aquesta categoria, Samuel Eto'o. El camerunès va arribar en aquesta xifra en 129 partits, el kosovar hi queda molt a prop en 132. I si mirem la part baixa de la classificació a primera, hi trobem el Llevant, que té un partit menys, el que disputarà demà dimecres contra el Villarreal a les 8 del vespre al Ciutat de València, corresponent a la 16a jornada. A més, el Rayo Vallecano, que va guanyar per 3-0 l'Atlètic de Madrid, haurà de recuperar dia 4 de març el partit que va ser ajornat contra l'Oviedo. I ahir es va tancar la 24a jornada amb el partit entre el Girona i el Barça, amb el resultat final de 2-1 a favor de l'equip gironí. El Barça perd així el lideratge que ara és pel Real Madrid. I avui torna la Champions League amb el Benfica Real Madrid a l'anada del play-off de classificació pels vuitens de final. El partit es disputarà a les 9 del vespre i ho farà precisament contra el rival que li va impedir l'accés directe als vuitens, el Benfica de José Mourinho. Això ha dit l'entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, en referència al rival que es trobarà avui.
Pero evidentemente un Benfica muy, muy competitivo, muy intenso, que nos va a poner las cosas muy complicadas y bueno, pues tenemos que prepararnos para ese gran nivel que vamos a tener enfrente.
Per altra banda, l'entrenador del Benfica, José Mourinho, l'ex del Real Madrid, ha elogiat el tècnic madridista.
Me gustaría mucho de eliminar al Real Madrid, pero me gustaría mucho que Álvaro ganase la Liga y que Álvaro quedase en el Real Madrid por muchos años, porque penso que és un entrenador con mucha capacitat.
Demà dimecres, a les 9 del vespre, serà el torn de l'Atlètic de Madrid, que visitarà el Bruges. I deixem el futbol per parlar de motociclisme. Izan Guevara, el pilot mallorquí, ratifica que arriba en un gran moment a l'inici del Mundial de Moto2. El palmesà va acabar segon al test de Portimao i ha firmat la tercera plaça a la primera jornada d'assajos, a Jerez. Només Manuel González i David Alonso han estat més ràpids que Izan, però només per una dècima. Avui es tancarà la pretemporada de la categoria intermèdia i sembla que Izan Guevara pot ser una de les rodes a batre en un campionat que arrencarà dia 27 de febrer a Tailàndia. Sentim Izan Guevara.
Muy contento porque el año pasado aquí, bueno, en carrera hice 43, que ha sido mi mejor vuelta dada aquí en Jerez, y hoy hemos podido ser capaces de hacer un 39-2, quedar en tercera posición. Entonces hay que estar orgullosos, dar las gracias también a Yamaha y a Blue Crew por apoyarme.
I tancant la informació esportiva amb un apunt de tennis, perquè Jaume Munar s'adona de baixa al torneig de Doha, on havia de jugar contra el rus Khachanov a la primera ronda.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I hem arribat a les 8:30, moment de repassar quines seran les claus d'aquest dimarts, segona jornada avui de la vaga dels metges, unes aturades que de moment han obligat a suspendre més de 2.100 consultes d'atenció primària i gairebé 80 intervencions quirúrgiques, segons les dades provisionals del govern.
Tot per mort d'unes protestes que acaben divendres, però que es repetiran cada mes i amb les quals els metges volen exigir un estatut marc propi. Avui aquests professionals es tornaran a concentrar a les portes de tots els hospitals de les illes per fer visibles les seves reclamacions.
I avui també estan pendents una nova reunió del Comitè d'Empresa dels Serveis Ferroviaris de Mallorca amb la direcció de la companyia pública.
Això després de la presentació per part de l'empresa d'un nou sistema de gestió del trànsit ferroviari. Els treballadors defensen que cal ser més ambiciosos amb la millora dels sistemes de seguretat.
I a Catalunya 5 persones han mort i 4 n'han resultat ferides en un incendi a un edifici de 5 plantes a Manlleu.
El foc s'ha declarat poc abans de les 9 d'ahir vespre en el traster d'una finca. Segons un grup de testimonis, 5 víctimes mortals són un grup de joves adolescents que no vivien en aquell immoble.
I a les 8:45 serà el torn a l'informatiu matí de les edicions insulars a Eivissa. Avui al matí està previst que passi a disposició judicial el detingut per un presumpte cas de violència de gènere. Sant Antoni de Portmany, Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. La víctima, una jove espanyola de 31 anys, continua ingressada a la unitat de cures intensives de la clínica del Roser en estat greu després de ser atacada presumptament per la seva exparella amb una arma blanca al seu domicili, una habitatge del barri de Can Tomàs. La seva mare i germana també varen resultar ferides. L'agressor tenia una ordre d'allotjament i els fets s'ocorregueren aquest passat diumenge.
I Menorca demana la prohibició del vel integral en els espais públics. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. El ple trasllada la petició al govern central perquè promogui les reformes legislatives necessàries per prohibir l'ús del vel islàmic integral en tots els edificis i instal·lacions de titularitat pública. La proposta del PP ha comptat amb el suport de la consellera no adscrita, ex de Vox, Maite de Medrano. També han acordat declarar el vel com a forma d'opressió i submissió contra les dones i que s'endureixin les penes per castigar la imposició d'aquest vel integral i pràctiques com els matrimonis forçats o la mutilació genital femenina.
I protesta avui dels treballadors de Sestal per la manca d'acord sobre el complement de perillositat. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. La plantilla vol cobrar la compensació que diuen es pertoca per fer feina en entorns de molta tensió, en casos complicats d'atenció a joves i conflictius, protecció de menors, atenció a la dona i famílies vulnerables. La concentració està convocada quan faltin 15 minuts per les 12 davant la gerència de la Fundació.
I ara sortim a l'exterior per parlar de la vaga de metges. I per saber si aquest segon dia d'aturades ja comença a tenir afectacions a l'atenció dels pacients, anem en directe fins a l'Hospital de Son Llàtzer a Palma. En aquesta hora comença una altra concentració que té rèpliques a la porta principal de tots els hospitals públics de les Balears. El de Son Llàtzer hi ha Caterina Bany. Caterina, bon dia, com estan els ànims?
Bon dia, i ara mateix a la zona, com deies, a la porta principal, al hall de consultes externes d'aquest hospital de Palma, d'haver-hi alguns facultatius amb bates blanques, en aquest moment s'estan aplegant, s'estan concentrant en aquesta banda, porten algunes pancartes reivindicatives contra, en aquest cas, l'Estatut Marc i totes les reivindicacions que han fet aquell dia. Us puc contar que ara mateix els ànims són prou calents, estan escalfats. El cert és que a primera hora del matí, quan he arribat, les ambulàncies, també transport públic, estaven arribant com si fos un dia normal, descarregant sobretot, ja ho sabeu, els pacients oncològics, també els de diàlisi, que aquests no s'interrompen perquè són urgents. Hem de recordar aquest segon dia d'aturades arriba l'endemà que s'hagin hagut de suspendre 2.100 consultes d'atenció primària i gairebé 80 intervencions quirúrgiques. El principal reivindicació és contra l'Estatut Marc. En aquest moment volen un estatut propi que reconegui les seves particularitats, les del metge. Per parlar-ne ara mateix ja m'acompanyen dos metges d'aquí de Son Llàtzer, Javier Rubio i també en Rafa Ginart. Molt bon dia i gràcies per atendre'm-nos.
Molt bon dia i gràcies per venir a ver-nos.
Començam amb Javier Rubio. En algun casos arribau a atendre fins i tot entre 40 i 45 pacients al dia, sobretot amb emergències, també atenció diària d'urgències. Vostè, doctor Rubio, com a metge, ja ho sabem, d'urgències, perquè l'audiència se'n pugui fer una idea, com seria el seu dia a dia?
Bueno, nuestro día a día tenemos turnos de mañana, tenemos turnos de tarde y luego tenemos guardias. Continuamos con guardias de 17 horas o de 24 horas. Para que se haga una idea de nuestra audiencia de por qué reivindicamos el fin de las 24 horas y tener plantillas suficientes en todos los servicios de emergencias de las islas, tanto en atención primaria como en el 061 como en hospitalaria, en una guardia de 24 horas empezamos a trabajar a las 8 de la mañana y terminamos a las 8 de la mañana del día siguiente, a veces incluso más tarde porque nos quedamos a resolver pacientes. Mientras nosotros hacemos 24 horas seguidas, el resto de categorías, por ejemplo, enfermería, entra el primer turno a las 8 de la mañana, sale a las 3 de la tarde, un segundo turno de refresco entra a las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche y un tercer turno, diferente, entra a las 10 de la noche y se va a las 8 de la mañana. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nosotros, salvo una pausa para comer, una pausa para cenar y algún que otro pequeño descanso que podamos tomar cuando tenemos tiempo, trabajamos de manera continuada y a las 2 de la madrugada, cuando viene un paciente con un infarto de miocardio, o viene con un ictus, o viene con un accidente de tráfico grave, es el mismo equipo que lleva en ese momento 18, 20 horas trabajando el que le tiene que atender. Y continúa atendiendo a las 6 de la mañana y a las 7, porque a las 6 y a las 7 de la mañana continúan llegando ambulancias y continúan llegando pacientes. Esto significa que nosotros tenemos un desgaste muy importante. Y no solo tenemos ese desgaste, sino que además de eso, tratamos con personas. Las decisiones que tomamos a las 7 de la mañana cuando llevamos 23 horas trabajando no son o pueden no ser las mismas que tomaríamos a las 11 de la mañana cuando llevamos 3 horas trabajando. Esto creo que es muy fácil de entender. Además, esto nos genera un problema a todos los médicos de las islas, porque como no hay personal suficiente, esta sobrecarga y esta hiperactivación y este trabajo prácticamente continuado, porque recordemos que estamos en una comunidad donde hay una gran población flotante. Tenemos turistas y tenemos una población que es atendida aquí, pero que no es residente, con lo qual los recursos humanos estan dimensionados per a la població residente.
Parlant ara justament d'aquesta sobrecàrrega de feina, Rafa Ginard, vostè és traumatòleg. Saben que el CIMEVAL ha quantificat més o manco en 700-800 els metges que farien falta per llevar atenció en aquestes plantilles. Aquesta pressió assistencial és una de les principals reivindicacions vostres. Com la viviu? Com s'hauria de fer?
Bueno, efectivament existeix aquesta pressió. Farien falta entre 700 i 800 metges, calculam, però la gravetat està en que hi ha plantilles que ja són molt, molt... totes les plantilles de la generació dels anys 80-90, que ja fa molt d'anys que venim dient que passarà, ja són plantilles de gent de 60 anys que no fa guàrdies, les persones, les generacions noves prioritzen un poc més el que és la conciliació familiar i tot el que és poder disfrutar un poquet de la vida, no està tancat dins l'hospital i després hi ha moltíssims metges que però moltíssims, se calcula que un 15.000 aquest any, que joves que no tenen cap problema anar-se'n a altres països, una vegada formats aquí, els hi és molt més rentable partir a l'estranger, fer una nova vida a l'estranger, i ens estan quedant en plantilles molt disminuïdes. Ja no aquí a Mallorca, però per exemple a Eivissa, la situació és molt, molt preocupant, perquè no se poden ni cobrir els serveis essencials.
Idò, ja escoltau totes aquestes reivindicacions, companys, aquí ja hi comença a haver bastant metges aplegats en aquest hall de consultes externes de Sant Llàtzer, i fins aquí ho deixem.
Gràcies, Caterina, en directe des de l'Hospital de Sant Llàtzer, on els metges es concentren des de les 8:30 del matí, també ho estan fent a tots els centres hospitalaris, als hospitals de les Illes. Són ara, com dèiem, gairebé les 8:40. repassar amb altres qüestions de l'actualitat i destacant primer de tot una notícia d'avui matí. El Consell de Ministres invocarà l'article 8 de l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal per demanar que investigui els delictes que X, Meta i TikTok poden cometre per la creació i la difusió de la pornografia infantil creada a través de la seva intel·ligència artificial.
Així ho ha assegurat a primera hora del matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a través d'un missatge a les xarxes socials. En aquest també ha assegurat que aquestes plataformes atenten contra la salut mental, la dignitat i els drets dels menors, cosa que diu l'Estat no pot permetre.
I Adif ha finalitzat la reparació de la infraestructura ferroviària de Muz i les tres operadores d'alta velocitat tenen disponible als seus webs la venda de bitllets entre Madrid i Sevilla.
Les empreses Ouigo i Irio han assegurat que reprendran avui aquesta connexió. Recordem que estava suspesa des del passat 18 de gener quan hi va haver l'accident ferroviari que va deixar 46 víctimes mortals.
I el Congrés dels Diputats debat avui la presa en consideració de la proposició de llei per prohibir els vels i els burques en l'espai públic a proposta de Vox.
El text que ha presentat els de Santiago Abascal incideixen en el fet que el niqab o el burca erradica la identitat de la dona en la vida col·lectiva i suposa un greu risc per a la seguretat. El PP li donarà suport i Junts no han volgut dir el sentit del seu vot.
I investiguen si la menor de 14 anys que es va suïcidar diumenge a Màlaga sofria assetjament escolar. L'adolescent va ser trobada sense vida en el seu domicili.
La menor rebia tractament psicològic precisament per això, per assetjament escolar. La Junta d'Andalusia ha confirmat que estan en contacte amb el centre i que estan recopilant tota la informació sobre la situació de l'alumne.
I de la crònica internacional, pendents avui de l'inici de les negociacions trilaterals entre Ucraïna, Rússia i els Estats Units a Ginebra.
L'objectiu és arribar a un acord de pau. El negociador ucraïnès, Rustem Umerov, ha explicat a través de Telegram que l'agenda ha estat acordada i que desitgen que el treball sigui constructiu. Ara bé, en les darreres trobades, el punt de la discòrdia ha estat el repartiment de Donetsk, ja que el Kremlin en controla un 75%.
I els que també continuen amb les negociacions són els Estats Units i l'Iran, que discuteixen el programa nuclear del govern de Teheran. L'Iran es manté que no acceptarà l'enriquiment d'urani zero, tampoc la limitació de míssils balístics. Per part de Washington, entenen que les negociacions poden ser dures, però confien arribar a un acord.
So I'll be involved in those talks.
De fet, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha afirmat que s'implicarà de manera indirecta i diu que seran negociacions importants.
Israel ha aprovat el procés per registrar les terres de Cisjordània com a pròpies i per incorporar-les de forma vinculant i definitiva dins l'estat israelià.
El Ministeri de Justícia israelià ha informat que el procés s'aplicarà a l'àrea C de Cisjordània, això és del 60% del total de l'enclavament. Nacions Unides acusa Israel de voler canviar la demografia de Cisjordània, mentre que l'Autoritat Nacional Palestina i altres països àrabs qualifiquen l'acció d'annexió.
I abans de les desconnexions insulars, vols parlar ara del nou pla de conservació marina. Amb aquest nou pla, el govern s'ha proposat multiplicar per 10 la superfície marina amb alta protecció en aigües autonòmiques i passar de les 50 hectàrees actuals a les 500.
És l'objectiu que fixa el nou pla de conservació marina. Joan Simonet, conseller de Medi Natural, es proposa sobretot ampliar l'àrea marítima del Parc Nacional de Cabrera, ara en exposició pública.
I arribaríem a 7500, bàsicament, amb aquesta proposta que està en fase d'exposició pública, que és les aigües del Parc Nacional de Cabrera. Aquesta és la proposta que tenim en marxa. Però bé, després pensam altres zones que encara estem fent feina d'uns 100 quilòmetres més quadrats.
El sector pesquer ha estat un dels signants del pla perquè, ha dit, són els primers que són conscients de la necessitat de tenir cura de la mà. El president de la Confederació de Confraries de Pescadors és Domingo Bonnin.
Però és espai de consens i espai per arribar a acords, perquè la nostra flota és molt, molt petita. I els nostres recursos estan en millors condicions, són molt bones condicions.
L'oceanògraf Xavier Pastor també ha participat en l'elaboració del pla. Només hi posa un emperò, demana que es destini pressupost a les accions de vigilància previstes.
És molt necessari. Confiem que això s'abordarà i que els temes de vigilància pressupostaris sortiran endavant.
I per la Fundació Amarilles, aquest pla de conservació marina del govern és positiu a causa dels propòsits que persegueix, com són la protecció estricta de la mà i el reforç de la vigilància. Niol Esteban és el portaveu de la Fundació.
Estar atents per aquest pla es faci realitat.
Les paraules són molt benvingudes, però els compromisos polítics requereixen també de pressupost si volem que es facin realitat, més encara en els pocs mesos o any i poc que queda de legislatura.
I d'aquí uns segons arribarem a les 8:45. També arriben aquí a Betres Ràdio les desconnexions insulars.
Tres Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45. Bon dia. Els treballadors de Sestel protestaran avui per la manca d'acord sobre el complement de perillositat. La plantilla vol cobrar la compensació que, diuen, es pertoca per fer feina en entorns de molta tensió, en casos complicats, d'atenció a joves conflictius, protecció de menors, atenció a la dona i famílies vulnerables. Tot d'una en parlam. Abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això, connectam amb la Direcció General de Trànsit. Diana Femenia, bon dia. Dani, bon dia.
Hola, bon dia. Pues en aquest moment trobàvem tràfic lent i aturats intermitents a Gena 20 i a Cintura, en sentit Andrall, des de l'altura de l'Estadi Balear fins a sortida de Solla i a l'arribada a Palma per l'autopista d'Inca. Això és tot per ara. Bon dia.
Gràcies, Dani. Amb Ivan López, del control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ei! Ara a IKEA imprimim i emmarcam les teves fotos preferides a l'instant, de manera senzilla. Descobreix el nou servei d'impressió i emmarcat d'IKEA i dona-li el lloc que es mereix a aquest moment tan especial. Emmarca ja!
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. IB3. Tots donam una mà a Abaimar.
Ei! Ara a IKEA imprimim i emmarcam les teves fotos preferides a l'instant, de manera senzilla. Descobreix el nou servei d'impressió i emmarcat d'IKEA i dona-li el lloc que es mereix a aquest moment tan especial. Emmarca ja!
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, protesta avui dels treballadors de Sestel per la manca d'acord sobre el complement de perillositat. La plantilla vol cobrar la compensació que, diuen, es pertoca per fer feina en entorns de molta tensió, en casos complicats, d'atenció a joves conflictius, protecció de menors, atenció a la dona i famílies vulnerables. Aina Morales, bon dia.
Bon dia. La concentració està convocada a les 11:45 del matí davant la gerència de la Fundació. El comitè d'empresa ha pres aquesta decisió després de reunir-se i no arribar a un acord amb representants de la Conselleria de Benestar Social. Tot i el vistiplau del departament que dirigeix la consellera Sandra Fernández, el cobrament del Plus està pendent de l'aval de la Direcció General de Funció Pública. Elisa Ribas, presidenta del comitè d'empresa, ha explicat que en els darrers 20 anys el perfil de jove atès per la Fundació ha canviat i que ara són més violents.
No només agressions dins del centre, sinó pues, si aparques al pàrquing de, dels centres, siguis educador, siguis tècnic o administratiu, bueno, pues, pots veure que el teu cotxe pues, potser ha estat obert o t'han robat.
També ha posat com a exemple l'agressió d'una educadora que va ser increpada pel carrer per un menor que havia tractat feia 5 anys. Les parts es tornaran a reunir aquesta setmana.
D'altra banda, els hotelers de Calvià asseguren que tenen bones previsions d'ocupació per la temporada turística, encara que el ritme és més lent que l'any passat. Així ho asseguren quan falta un mes per l'inici després de reunir-se amb el Consell del Ram.
La consellera delegada de Reverents Hotels, Anna Nadal, s'ha mostrat optimista de cara a la temporada turística, en la qual aposten un any més per la cultura. qualitat. La data d'obertura dels seus establiments de Palma Nova i Santa Ponsa serà el pròxim 27 de març, coincidint amb la Setmana Santa.
La verdad es que nuestra intención este año es consolidar el precio. En los años dos últimos hemos conseguido subir un poco y hemos consolidado y siempre hemos apostado por la calidad. Con lo cual, en este sentido, es seguir haciendo una apuesta muy firme hacia la calidad y consolidar tarifa que venga vinculada un poco al servicio que ofrecemos.
El conseller de Turisme, Jaume Bausà, afirma que confien que encara que ha començat més lenta que l'any passat, aquesta temporada serà similar a l'anterior. També assegura que l'objectiu del govern és resoldre les qüestions parlades a la reunió interna mantinguda amb els hotelers de Caldia.
Confiança que enguany vagi tan bé com l'any passat, i hem pogut xerrar aquí en aquesta reunió interna privada en altres i aquesta empresa d'aquí de les diferents problemàtiques que tenen i les diferents inquietuds, bàsicament en transport, bàsicament en infraestructures, bàsicament en temes de personal.
Per la mare d'educació, l'escola Costa Llobera de Marratxí ja disposa de servei de menjador, un espai que s'ha inaugurat i que ha suposat una inversió de més de 800.000 euros.
Aquest nou espai forma part d'un projecte d'ampliació del centre que ha incorporat la construcció d'un edifici annex destinat a acollir un menjador amb cuina tipus catering i també banys. L'actuació dona resposta a les necessitats expressades tant per la comunitat educativa com per l'Ajuntament de Marratxí, amb la voluntat de millorar les instal·lacions i els serveis que s'ofereixen a l'alumnat. Jaume Llompart, des del Bala de Marratxí, i Antoni Vera, el conseller d'Educació.
Després de més de 15 anys reclamant l'Associació de Famílies de Sei Costa Llobera amb tot el nucli de professors i direcció, i podem inaugurar aquest menjador que donarà, pues, òbviament, solució a la demanda i als problemes que ocasionaven aquests nins i nines del nucli de Portol i de la Caboneta, es va de menjar en unes condicions que no eren ses adients.
Era un dels grans, de ses grans reivindicacions que molts varen trobar damunt la taula quan arribàrem en aquesta legislatura l'any 2023. Avui poden dir que ja és una realitat, a prop de 850.000 euros d'inversió en el que és el menjador i el que és tota la zona d'office i de cuina.
8:52 minuts, a la plana política, el líder de Vox a Palma, Fulgencio Coy, està disposat a tornar-se a presentar com a candidat en les eleccions municipals de l'any que ve. A més, la seva formació aspira a passar dels 6 als 8 regidors. Tot i això, reconeix que la darrera paraula la té el Comitè Executiu Nacional del partit.
Coy ha dit que es posa a disposició del seu partit, ja que té el suport dels seus companys. A més, ha assegurat que aquesta decisió no ve motivada pels bons resultats de Vox en els darrers comicis d'Aragó. Segons Fulgencio Coy, el seu partit no estaria... Ell no estaria disposat a compartir valia amb Jaime Martínez, tal com feren la passada legislatura els exbales José Ila del PSOE i Antoni Noguera de Més.
Yo vengo de una profesión, boots on the ground, soldado, y con frío, calor o con buena situación mantenemos un poco nuestra disponibilidad. Esto, lógicamente, es una buenísima noticia, pero aunque no hubiese habido buenos resultados, yo hubiese seguido disponible para continuar.
I pel que fa al seu futur més immediat, el regidor Coll ha assegurat que no trencarà el pacte amb el PP a l'Ajuntament de Palma, encara que ha assegurat que està enormement frustrat amb la política d'habitatge de l'actual equip de govern.
Canviem de qüestió. Mobilitat, al servei del TIP a Calvià es millora amb més freqüències, nous horaris i noves aturades. Aquesta nova mesura cerca millorar la connexió entre Palma i Calvià per facilitar els desplaçaments diaris dels treballadors de la zona.
Les línies 101, 103 i 104 que connecten Peguera, Santa Ponsa i Magaluf amb Palma incorporaran noves freqüències per donar resposta a l'alta demanda, segons ha explicat la gerent del Consorci de Transports de Mallorca, Lluïsa Serra.
Que hi ha línies que tenen un pas per parada de 10-12 minuts, o sigui que són línies que tenen moltíssima demanda, que van plenes i que no mos queda més remei que posar aquests serveis.
L'Ajuntament de Calvià assegura que les millores responen a peticions veïnals. Escoltam Juan Antonio Mangual, batlle del municipi, i Manuel Mas, regidor de Mobilitat i Transports.
Que donarà servei a espais que no tenien servei degut a la zona, sobretot, de Casa Bonés.
Va passar per el col·legio Casa Bonés, va poder també la gent fer uso per ir a l'Aldi, que hi ha en esa zona.
I el Banc de Sang i Teixits torna a avisar que les reserves estan en situació delicada.
Fan una crida a la donació de tots els grups, però especialment de l'opositiu, recordant que donar sang s'ha de tenir entre 18 i 65 anys. Rosa Maria Tarragó, directora gerent del Banc de Sang i Teixits.
Per nosaltres, la situació ideal per, en cas de que hi hagués una emergència, tenir suficients bosses per poder rec, serien 1.000 bosses de sang. A partir de les 750-800, ens donem per bastant satisfets. Per davall de 700 és massa just. Una crida molt important a la gent que no ha donat mai sang, que té salut, que pesa més de 50 quilos i que se pugui acostar qualsevol de les col·lectes que feim.
I un darrer punt perquè l'associació Amadiva, que atén persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies, disposa d'un nou habitatge per a 10 dels seus usuaris a Binissalem.
Les places estaran concertades pel Consell de Mallorca i en el futur l'immoble acollirà un centre de dia amb 12 places i un segon pis per a 8 residents. Amb aquesta instal·lació, Amadiva ja té una quarantena de centres assistencials repartits a Mallorca i a Eivissa.
D'aquesta manera arribem a les 8:55 minuts. Continua la informació aquí a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Manquen 5 minuts per arribar a les 9. És el moment ara de la cultura. Començam recordant la figura d'un actor. This is the end. Beautiful friend. En el món de la interpretació sovint basta un títol per justificar tota una carrera. Tenir-ne dos d'icònics et situa al capdamunt de l'Olimp dels déus cinematogràfics. És el cas de Robert Duvall, que en més de 80 pel·lícules i amb tota casta de personatges passarà la història del cinema per dos dels seus personatges, pels de Consellere del Padrí, Tom Hagen, aquell que posava veu a les amenaces que no es podien rebutjar, i pel coronel Bill Kilgore, el de l'olor de napalm al matí, el dels helicòpters i les valquíries a Apocalipsi. Now. Duvall ha mort als 80, als 95 anys. Repassam la seva trajectòria amb Bernat Nadal i Sandra Martínez.
Va començar la seva carrera amb tot un clàssic, amb Matar a un ruiseñor, amb l'inoblidable Gregory Peck, però no fou fins 10 anys més tard que li arribà un dels papers que el situaria amb lletres d'or a la història del cinema gràcies a un títol referencial, El padrí, de Francis Ford Coppola.
Who the hell are you? I have a special practice. I handle one client. Now you have my number, I'll wait for your call. By the way, I admire your pictures very much.
Duvall seria per sempre més Tom Hagen, el rostre legal de la màfia, el portaveu d'amenaces vetllades, l'irlandès que passava a formar part de la família Corleone. Mítiques són les imatges d'ell amb cartells enganxats al pit o a l'esquena, amb els diàlegs de Marlon Brando, i seria en tres dels dos lliuraments. No completaria el trio perquè va considerar que se li pagava poc.
You didn't do Godfather 3?
Yeah.
Enough money.
Yeah, well, it was a matter of some money. You know, it became money and it was a matter of principle.
Aquesta va ser la versió oficial. També va córrer el rumor que havia disparat el seu caixet com a crític en considerar que Coppola només volia seguir esprement els Corleone per dobbers. I aquest fou, sens dubte, el seu gran paper, però no l'únic. També de la mà de Coppola, també amb Marlon Brando, Duvall brillaria amb el seu paper a Apocalipsi Now, en una escena icònica de cels rojos, d'helicòpters, de foc i de bogeria, amb aquella olor de napalm al matí.
You smell it? Back! Napalm, son! Nothing else in the world smells like that! I love the smell of napalm in the morning.
Però no fou aquest, ni tampoc Tom Hagen, el seu personatge preferit. S'estimava més el de cantant de country de Gràcies i Favors, de Tender Mercies, que li va suposar el seu únic Oscar, un treball que, en les seves paraules d'agraïment, el seu amic Johnny Cash li havia lloat.
This is my friend Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings, and this is certainly a very high level of criticism coming from those people. And if I didn't have that on one hand, I would feel that this, on the other hand, was not complete. But the combination of both tonight...
Actor, però també director i guionista, reconeixia que s'hauria pogut retirar 30 anys abans, però que no sabia dir que no quan li arribava un paper que li interessava. Fou el cas del jutge fa més de 10 anys amb Robert Downey Jr. o Una noche del viejo México, dirigida per Emilio Aragón. Home discret, amic de joventut, d'altres noms propis imprescindibles, com Dustin Hoffman o Gene Hackman, deia que d'allò que se sentia més orgullós era d'haver donat ànima a personatges completament diferents. My sweetest friend.
I ara un adeu anunciat. Ja sabíem que la d'aquest estiu seria la darrera edició del Movo Fest enguany, que en fan 10, però ara hem conegut el cartell que encapçalen tot un clàssic, els Antònia Font, però n'hi ha molt més.
Sí, els dies 23, 24 i 25 de juliol a Sant Joan, allà on va començar tot, ens esperen Ànimos Parrec, Maria Jaume, també la banda argentina El Matón Policía Motorizado, i com que es tracta d'una edició especial, retornarà, per exemple, el Petit de Calaril, que va ser el primer grup fora de l'arxipèlag que va venir en aquesta Movo Fest. Els quatre primers anys, recordem-ho, es va celebrar a Sant Joan, els dos següents a Lloret de Vistalegre i els darrers al Parc de Saraveta de Porreres.
I són ara les 9, repassam les qüestions més destacades d'aquest matí de dimarts. Segona jornada avui de la vaga dels metges, unes aturades que de moment han obligat a suspendre més de 2.100 consultes d'atenció primària, gairebé 80 intervencions quirúrgiques. Tot per mort d'unes protestes que acaben divendres, però que repetiran cada mes. I ho faran també amb les quals els metges volen exigir un estatut marc propi. Un dia més s'han concentrat a primera hora a les portes dels hospitals, connectam en directe amb el Dos Enllatze. Caterina Bany, bon dia.
Bon dia, i doncs sí, aquí mateix a les portes de consultes externes, en aquest cas, com deia, de l'Hospital de Sant Llàtzer, s'han concentrat gairebé mig centenar de bates blanques amb pancartes contra l'Estatut Marc, en demanen